Barça i el Manchester United. Fins demà, que vagi bé, bona nit.
Amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu Diràs d'aquest dimecres 15 de febrer del 2023. És dia de prèvia d'Europa League pel Barça i també és nit de Champions. Moltíssima activitat esportiva que estem seguint a RAC+1 a través d'internet i de l'aplicació ja des de les 8 del vespre amb el Jaume Molló i bona part de la redacció d'Esports de RAC1. Ara hi connectarem per viure el final de tots els partits que tenim en joc a aquesta hora. Però avui hi ha una informació d'impacte que han avançat els companys de Ser Catalunya. El Barça va pagar gairebé 1,5 milió d'euros a una societat de l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, Enríquez Negreira, per fer tasques d'assessorament entre el 2016 i el 2018, mentre Enríquez Negreira exercia de vicepresident d'aquest comitè. La Fiscalia està investigant aquesta societat i aquests pagaments del Barça per possible corrupció entre particulars. El club ha admès aquests pagaments en un comunicat, però ha matisat que inicialment aquests serveis d'aquest consultor tècnic eren de scouting de jugadors del futbol base. A més, el Comitè Tècnic d'Àrbitres també ha fet un comunicat durant el dia d'avui desvinculant-s'hi totalment, recordant que Enríquez Negreira ja no forma part de cap estructura federativa des del 2018 i lamentant el seu comportament i que hagi generat un conflicte d'interessos. Per cert, segons el periòdico, Enríquez Negreira també va cobrar del Girona l'any 2010 per fer feines de coaching a través d'aquesta empresa. Tot plegat és un cas una mica estrany, una mica enrevessat, molt fosc i que evidentment genera una ombra gegantina de sospites. En temps de tertúlia intentarem explicar el cas amb calma, de forma cronològica, amb molts detalls que hem pogut esbrinar durant aquesta tarda a RAC1. És un nou embolic extraesportiu a Can Barça, un mes. És la casa de los líos, el Barça, últimament, i que ha deixat en un segon pla la prèvia del Barça Manchester United de demà al Camp Nou. Hem d'escoltar Xavi, hem d'escoltar Rafinha, hem d'escoltar Ten Hag, l'entrenador dels Red Devils, i també Luke Shaw, un dels jugadors que avui han parlat al Camp Nou, d'aquest partidàs que viurem demà a la tarda en directe a partir de 5:45 amb el Joan Maria Pou i tota la tropa. Ara, però, el que farem és connectar amb RAC+1. Primer l'esport en directe, amb el Jaume Molló liderant aquestes transmissions i una gentada de por. Tenim el Gerard Ballera i el Jaume Naveira pendents del Borussia Dortmund-Chelsea, el Dani Aguilar i el Joan Camí pendents del Bruges-Benfica, que són els dos partits d'anada d'avui de la ronda de vuitens de final. Tenim el talismà Damià López pendent del Madrid-Elx de Lliga i també el Miquel Agut, que ens ha explicat l'Arsenal-Manchester City, que acaba de finalitzar. Hola, companys.
Hola, bona nit, Aleix.
Què tal? Bona nit. Quina nit, Molló, eh? Situa'ns una mica com s'ha acabat aquest Arsenal-City i què tenim en joc ara mateix.
Doncs mira, l'Arsenal-City s'ha acabat amb victòria dels de Guardiola, Miquel.
Sí, victòria per 1-3 en un partit en què ha estat millor l'Arsenal a la primera, millor el City a la segona, avançat De Bruyne al minut 24 amb una vaselina després d'una pífia de Tomiyasu al Manchester City amb un penal inversemblant que jo crec que no ho és de cap de les maneres. Saka empatat abans del descans i a la segona part en 9 minuts Grealish culminant una jugada col·lectiva i Haaland culminant-ne una altra han fet l'1-3 que ha acabat amb la resistència de l'Arsenal. Ara mateix 51 punts pel City líder, tants com l'Arsenal segon. Això sí, els d'Arteta tenen un partit pendent i d'altra banda l'Arsenal deixa de ser líder des de l'agost. Des de llavors ho era, havíem anat a la Premier des d'aquesta nit, de moment encara no ho fa. Veurem com acaba la Lliga. Un partit igualadíssim i un partit vibrant fins al final.
Partit vibrant i emocionant, com no està sent el Bernabéu al Madrid-Elx, que està sentenciat des de ja fa estona. Dami.
Sí, 3-0 al marcador. Els gols d'Asensio, que inaugurava el compte madridista i posteriorment Benzema feia dos gols, els dos de penal. Vaja, el Madrid que està fent un entrenament en públic, el partit més tranquil, més plàcid de la temporada contra un Elx que està tenint en Edgar Barí el seu millor futbolista. L'home està evitant el que podria ser una golejada d'escàndol. En tot cas, el partit fa molta estona que està sentenciat. Minut ja 29, camí del 30 de la segona part, 3-0 al Madrid, que traurà aquesta victòria sense cap mena de problema.
I en els dos partits d'anada dels vuitens de final de la Champions, Aleix, de moment continua la tònica de victòries per la mínima, una mica garrepes aquestes anades dels vuitens. Alemanya està guanyant el Dortmund, Gerard.
Sí, està guanyant el Dortmund 1-0 amb un golaç de Karim Adeyemi, l'ex del Salzburg, al 18 de la segona, avançat al seu equip en un corna que tenia el Chelsea a favor. Adeyemi ha agafat la pilota des de camp propi, s'ha fet a Enzo Fernández, que era l'home de tancament del conjunt londinenc, i també s'ha fet a Kepa, el porter espanyol, per acabar marcant a ple a porteria buida en un partit en què només s'ha vist un gol, però que està sent apassionant. No sembla un partit d'anada als vuitens de la Champions, sembla de tornada, perquè els dos equips, la veritat és que estan defensant poc, estan atacant amb moltíssims jugadors a camp contrari. Hem vist a la primera meitat a João Félix rematar el pal, que per cert ha fet una bona primera part al portuguès. Hem vist a Reece James, el futbolista del Chelsea, tenir dues bones ocasions en aquesta segona part. Està sent millor el Chelsea, jo crec, en aquest segon temps, però curiosament, el gol de Adeyemi de moment és el que puja al marcador. Un quart d'hora pel final, Borussia Dortmund 1, Chelsea 0.
I a Bèlgica està guanyant per la mínima el Benfica, Dani.
Sí, amb gol de João Mario de penal, tot just arrencada la segona part, però compte que ara tindran notícia perquè ingressarà al terreny de joc per part del Bruges Ferran Juglà, l'exdavanter del Barça i espanyol, el català, que ara mateix substitueix Soua. Ja ho sabíem que arribava tot just ara en la convocatòria i després d'agafar ritme Ferran Juglà. A veure si pot capgirar el marcador del seu equip. 79 de partit, Bruges 0, Benfica 1.
Així tenim la nit a aquesta hora, Aleix.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, eh? Molt igualats, com dius, aquests duels de Champions. De moment només un gol a cada partit, eh? Tant ahir en el PSG Bayern com el Milan Tottenham, avui en aquest Dortmund-Chelsea i el Bruges Benfica. Pel que fa a les lligues, la victòria del City, cop sobre la taula, eh? Situa el City ara mateix empatat amb l'Arsenal, l'Arsenal però encara amb un partit pendent, i el Madrid, doncs, fent el que ja esperàvem tots, no? Que guanyés el CUE de primera i tornant a recuperar aquests 8 punts de diferència amb el Barça. Ara mateix la classificació quedarà amb Barça 56, Madrid 48, Real Societat 42. Per tant, tindran 6 punts de marge els d'Ancelotti sobre el tercer classificat i 10 punts de marge sobre l'Atlético, que és el quart amb 38 punts.
Sí, sí, vaja, jo crec però que pel que fa a la Lliga Espanyola ha passat el que tots intuíem amb aquest Madrid-Elx, i el City, és veritat com deia en Miquel, que ha millorat molt a la segona part. L'equip de Guardiola ha passat de 3 centrals que ha sortit a l'inici a 4, i aquí jo crec que ha trobat la tecla el tècnic de Santpedor.
Sí, senyor. Què us està semblant la jornada Champions, Naveira, Camí?
Doncs, a veure, realment el duel entre el Dortmund i el Chelsea estan passant moltíssimes coses. És molt estrany que estigui encara 1-0 i que només hi hagi hagut un gol. Ja està havent-hi moltes ocasions claríssimes. I bé, doncs el Dortmund ha fet el gol quan menys ho esperàvem, perquè estava el Chelsea molt bé.
Una altra ocasió, Koulibaly! No! Ha salvat un jugador del Dortmund, Emre Can, sobre la línia, després que Kobe l'aturés en primera instància d'aquella manera. L'ocasió de Koulibaly claríssima, estava a l'àrea gran perquè havia pujat a rematar una falta lateral, la centrada de Ziyech puríssima, i la treu Emre Can, no és gol efectivament, la treu bé, no ha entrat l'esfèrica, el Chelsea ho continua intentant, però de moment perd a 13 pel final, Borussia Dortmund 1, Chelsea 0.
I pel que fa al Bruges-Benfica, jo tenia moltes ganes de veure la resposta del Benfica Europa sense Enzo Fernández. Recordem, traspassat al Chelsea aquest mercat d'hivern, un dels equips més fiables, el Benfica, a nivell europeu. Només ha perdut dos partits aquesta temporada i casualment els dos contra el mateix rival. Líder destacat a la Lliga Portuguesa, no va perdre cap partit tampoc a la fase de grups, de fet en un grup amb el Paris Saint-Germain, és a dir, amb molta, i a la Juventus també, és a dir, molta dificultat. I avui és cert que en els primers minuts el Bruges, que està molt malament enguany, hi ha hagut canvi d'entrenador també, ha inquietat bastant la porteria de Blajo Dimos, però a poc a poc el Benfica que ha anat demostrant que és un equip que juga de memòria, i mira que és el primer any de Roger Smith a la banqueta, amb futbolistes molt interessants, sense Enzo, és cert, però amb jugadors joves que treu de la pedrera i que, com estem veient els últims anys, acostumen a deixar molts calés a la caixa.
Doncs mira, queden 10 minuts, no, a tots els partits, doncs va, ens quedarem a viure aquest desenllaç també amb tots vosaltres, fusionem RAC1 i RAC+1 per acabar de viure aquesta nit intensa de futbol, tant de Champions com de Lliga Espanyola com de Premier. Molló.
Una altra oportunitat del Chelsea, Gerard.
El que està perdonant l'equip de Graham Potter ara ha estat Gille, que ha rematat malament, havia perdut l'esfèrica de camp propi al Borussia Dortmund. És que es mereix l'empat, eh, aquestes alçades. Mira, una altra pèrdua de Julian Brandt, ha de sortir el tall ben col·locat, Schlotterbeck li treu l'esfèrica, a veure aquesta pilota llarga cap a Modest, l'aguantarà en el duel amb Koulibaly, la deixa bé per Baino Gittens, que acaba d'entrar, la recepció una altra vegada per Modest, entra dins l'àrea Modest, prova la centrada, directament a fora, molt passada, una mica més de 10 minuts perquè s'acabi el partit, el Signal i d'una part amb l'1-0, i amb el Chelsea cremant les naus, amb Cucurella, per cert, l'ex del Barça, que ha entrat fa només uns minuts al damunt del terreny de joc, qüestionat, jo diria, el rendiment de Cucurella, sobretot
el
perquè...
El quart del Madrid.
Vinga.
Marca Luka Modric, camí del 35 de la segona part, una jugada llarguíssima, elaborada, trenada, moltes passades per part dels futbolistes del Madrid, als quals només els ha faltat entrar amb la pilota controlada a dins de la porteria. Vèiem imatges ara a la grada de Vinícius, avui sancionat, de Courtois, i com abans dèiem, esperen recuperar ja per aquest dissabte el camp de l'Osasuna. Ha xutat a plaer Modric, la pilota que ha acabat introduint-se pràcticament a l'escaire, no hi ha pogut fer res. Avui un, hem de dir, bon Edgar Badia. Com te'n vas avui a l'autocar, havent encaixat 4 gols, però la veritat és que Edgar Badia ha fet un bon partit. Si no és per ell, avui l'ell se'n va amb 8 o 9 amb un bon cabàs del Bernabéu.
És la història de la temporada, per Edgar Badia.
Sí.
Està sent el millor, sens dubte. Una garantia.
I tot i això, rebre golejades.
Sí, avui Modric, que havia entrat en rotació, havia sortit des de la banqueta. Hem de dir que el Madrid ha fet un triple canvi fa una estona. Han entrat Tchouaméni, Modric i Odriozola per Carvajal, Valverde i Ceballos, i ara veiem també com se'n va Marco Asensio i entra Sergio Arribas. És a dir, que avui ja festival i oportunitats per tothom. 9 minuts pel final, 4-0 al Bernabéu.
Aquests 3 punts jo crec que eren molt previsibles del Real Madrid, sí. Però compta ara, Damià, més enllà d'aquest partit que comentaves, Osasuna-Madrid de dissabte, compta el calendari, eh? Després, Madrid-Atlético, derbi madrileny al Bernabéu, Betis-Madrid al Villamarín, Madrid-Espanyol i Barça-Madrid. O sigui, les 5 pròximes jornades del Madrid, compta, eh?
No, en concret, unint totes les competicions, el Madrid té Osasuna, Liverpool, sí. Atlètic de Madrid a casa, Barça, Betis a Betis, Betis a Betis, Espanyol, Betis, sí. Liverpool i Barça. O sigui, és un calendari increïble abans de l'aturada per seleccions del mes de març.
I jugant-se els 3 títols, no, Dami, podríem dir? Copa, Champions i Lliga, també, en aquest calendari.
Sí, viuen totes les competicions, havent guanyat el Mundial de Clubs, però el calendari, ara mateix estarem d'acord que el Madrid avui treu aquest partit, sobreviu, però ara, justament, cada partit de Lliga és un exercici de supervivència. En el moment en què s'equivoqui, pràcticament serà 3 quarts de Lliga pel Barça.
Sí, si el Barça manté la línia que porta fins ara, ho tenen, realment jugaran sota pressió tots aquests partits, que són complicats, com dèieu, eh? A Bèlgica, mentrestant, atacar l'equip local buscant l'empat, Dani.
Sí, havia tingut uns minuts millors al Benfica, sobretot arran de l'entrada de Gonçalo Guedes, que ha substituït Gonçalo Ramos i també de David Neres, però ara, en aquests últims minuts, també arran de l'entrada de Ferran Juglà, malgrat que el català no està intervenint molt en el partit, és el Bruges qui intenta l'empat quan resten tot just 5 minuts per arribar al 90, cremant les naus l'equip belga intentant buscar l'empat.
Sí, a la desesperada gairebé, tot i que és l'anada i encara queda el partit a Lisboa, però el Bruges, que és el que dèiem, ve d'una molt mala dinàmica aquest 2023, quart a la Lliga belga, a molts punts del primer, però que avui està competint força bé per trams, n'ha tingut de força dolents, allà ho ha aprofitat el Benfica, però li ha generat bastantes dificultats a un Benfica que no acostuma a concedir tantes ocasions, i sobretot a Europa. Energia que li ha portat Ferran Juclar, com t'ha
espera Joao Mario, que xutarà des de la frontal fora! S'estira Mignolet, surt a l'esquerra del pal defensat per el porter del Bruges, era posició, vale, sí. Reglamentària de David Neres.
I abans ho deies, Guedes, que torna al, sí, Benfica, el va fitxar al Borussia Wolverhampton aquesta temporada, diria per 30 o 40 milions, ha tornat cedit aquest mercat d'hivern, un jugador que pot aportar molt en aquest futbol vertical que intenta Roger Schmidt moltes vegades.
Home, si el Benfica pot acumular el talent de Guedes, un jugador com Guedes, en una plantilla que dintre del que cap ja està, com diu el Joan, sent un bloc compacte, doncs
sí, tot això que hi afegeixes. Que ell coneix perfectament, també.
Sí, falta que ell s'hi adapti, que és, a vegades aquest jugador és una mica especial, però vaja, veurem.
I ara qui s'entrava era l'Anc, un jugador a l'Eix.
Sí, t'ho volia comentar.
Està enamorat Joan Camí d'aquest jugador.
Qui és, a veure?
No a l'Anc, dorsal 10 del Bruges, que si tu el veus jugar 20 segons, et recordarà a Neymar. Per què? Perquè ho fa tot igual que Neymar. I a sobre té el mateix pentinat, els mateixos tatuatges, i quan agafa la pilota fa els mateixos moviments. No és el mateix nivell, Neymar està molt per sobre de Noah Lang,
però és un bon jugador.
Però cada cop que agafa la pilota és Neymar.
És la marca blanca de Neymar.
Sí. D'on és, perdona, Noah Lang?
Neerlandès.
Neerlandès.
Holandès.
Dortmund. De la cantera de l'Ajax, que de fet en el seu dia va deixar de formar part de la disciplina de l'Ajax per ser un jugador, en certa manera, conflictiu, i per això va anar a parar al Bruges.
Bé, mira,
no? Com Neymar, no? Una mica així. A Dortmund no para d'atacar el Chelsea, Gerard.
No, és un atac i gol constant. Ara hi ha una falta perillosa favorable al Chelsea, a uns 5-6 metres de la frontal de l'àrea. L'ha forçat Joao Félix, ha vist targeta groga el turc Özcan. Groga pel futbolista. De fet, ara mateix els tres futbolistes del mig del camp del Dortmund estan amb groga. I Terzic de moment no els canvia. Per mi és un error, no sé qui té la banqueta, però és bastant arriscat.
I compta aquesta falta perquè abans...
Compta el Benfica, gol! Gol de David Neres! Gol! Quin error de la defensa del Bruges! Quin error! No sé si és de Hendry o de Mitchell, però en qualsevol cas, flagrant, perd la pilota pràcticament a la frontal de l'àrea i deixa sol David Neres davant Vignolet, el bat per marcar el segon gol del Benfica, encarrila l'eliminatòria el Benfica. Insistim, aquest gol pot fer molt de mal a un Bruges que intentava marcar el gol de l'empat i deixar-ho tot obert per la tornada. Doncs compte, primer crec que és una pèrdua al mig del camp. Després, el Benfica que intenta trenar jugada i no s'entenen entre Michel i entre Hendry, i finalment, sí, acaba robant la Neres, tot just insistim, a la mitja lluna, i bat per sota a Mignolet, marca Neres, marca el Benfica, Bruges 0, Benfica 2.
Els detalls que marquen eliminatòria, Joan.
Sí, i més en aquest tipus de competicions i contra aquest tipus de rivals que no perdona, molt bé Neres, un altre jugador que ha defensat la samarreta de l'Ajax, clar, amb aquest regal, tenint en compte que és un futbolista molt tècnic, sol davant de Mignolet, creua la pilota, no diré que sentencia l'eliminatòria, però sí que el Benfica l'hauria de liar molt en el partit de tornada per no classificar-se.
Sí, de moment complint els pronòstics i posant ja un peu i mig als quarts de final l'equip de Lisboa a Dortmund. Queden 3 i mig pel 90, Gerard.
Amb l'1-0 encara al marcador i amb un reguitzell d'ocasions. Ens ensenyaven ara la realització televisiva la pilota que ha tret Emre Can de la línia. Efectivament, no havia entrat tota l'esfèrica, però sí que hem vist que hi havia una petita part que ja era dins de la porteria de Kobel, però al final ha anat d'un pèl. Ha anat d'un pèl, i com ho ha celebrat Emre Can amb el seu porter, amb Kobel, i la veritat és que això en un partit de Lliga doncs és vital, perquè cada punt és important, però és que en un partit d'eliminatòria de competició europea encara és més important, no? I d'aquí la celebració d'Emre Can. Però està atacant moltíssim el Chelsea, la veritat, i sembla que el gol hagi de caure de madur. A veure, perquè ho prova Koulibaly al cercle central, la deixa cap a Joao Félix, actiu, m'està agradant Joao Félix, continua Joao Félix, posa la centrada, la treu a la defensa del Dortmund, que ja només treu aigua de la barca, continua Joao Félix, posa una pilota interessant per Reece James, és a l'interior de l'àrea, prova la centrada, Cucurella que salta, s'ho emporta tot, i Gil Manzano diu que es falta en atac del defensa català. Serà, per tant, pilota pel Dortmund a 2 minuts pel final.
Ah, per cert, que s'ha acabat el partit de la Champions de bàsquet. Baxi Manresa 90, Başakşehir de Turquia 72. Per tant, queden dues victòries i una derrota. Si vols, Aleix, podem connectar amb Mundet, el nou Congost.
Home, què tal, Mundet?
Què tal, com esteu?
Molt bé.
Tot està bé o què?
Tot bé, doncs, perfecte.
Aquesta victòria del Manresa sobre el Başakşehir Col·legi, es diu realment així, De fet, estan jugant contra alumnes de quart d'ESO, com podeu veure.
Per favor.
Això de col·legi era real. Cares a demà, doncs el Manresa entrenarà ja pensant en el pròxim partit de Lliga. Tot i així, cal destacar que el Basaksehir col·legi aquest té jugadors diversament molt bons, sincerament. M'han agradat molt l'Ale Posat, les Catiusques, l'ala pivot, no baixis que la cagues, el pivot camines sense botes i el base són cares les cacatues.
L'Albert Bermúdez, que avui s'ha incorporat a la Champions a RAC1, amb tota la gent que també bé coneixes, Aleix, que l'acompanya quan ve els dijous, el t'ho diràs.
Sí, 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 bons personatges, bons personatges. Posa-li una mica d'humor, que després la nit ens posarem seriosos, sí, aquí, sí, el t'ho diràs, sí, amb tot el que està passant al voltant del Barça.
No sé per què ho dius.
Sí. I escolta, espera que ja... Hi ha una picabaralla monumental a Dortmund, Gerard.
Sí, 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 sí. Ball de bastons. Ostres, ara mateix a prop de les banquetes d'un i altre equip. Sule, que jo crec que estava per allà, serà desdit ben ràpid de tot plegat. El que ara està assenyalant a la banqueta del Chelsea és Emre Can. També veig a Bellingham molt enfadat. Li han ensenyat groga a Ryerson, que per cert es perdrà el partit de tornada, era un dels que estava, era l'únic de fet del Dortmund que estava percebut. Ostres, i ara hi haurà reguitzell de grogues de Gil Manzano cap a Mason Mount i Sule, que efectivament era que havia començat la trifulca, però que, com si no anés la cosa amb ell, se n'havia apartat, no ha anat a més, però sí, sí, hem tingut ja... Vaja, que diguéssim que caldo de cultiu de cara a la tornada, no? Encara que quedin ja, sí, unes, sí, quantes setmanes.
Cares a demà.
Cares a demà, efectivament, doncs hi haurà tensió. La tornada està sent un partit calent, també.
M'agrada molt el Dortmund, perquè juga amb un nano que es diu Alé, i per tant puc entendre perfectament que està buscant molt bé el tir exterior.
Números del partit, Mundet?
Números del partit. Ja hi arribarem. Encara no s'han completat els números del partit.
Ara.
Ataca el Chelsea, corna. Una altra vegada hauríem de saber ja l'afegit.
Sí, jo crec que el quart d'àrbitre encara està posant pau a la banda.
Segurament, segurament. Ha tingut massa feina i no ha pogut encara ensenyar el temps d'afegit. Ja som gairebé al minut 46 de la segona. Amb el corna favorable al Chelsea, el picarà l'internacional marroquí Ziyech. 1-0. Guanya el Dortmund, el pica Ziyech, que ha de ser de Kobel i ho és, a la frontal de la petita, es llença a terra, s'estira, atrapa la pilota, continuem sense saber l'afegit, eh?
Ostres, s'ha dormit ara definitivament el quart àrbitre,
A veure...
Final a Bruges.
Som-hi, Dani.
Acaba el partit a Bruges, Bruges 0, Benfica 2... victòria que fa que l'equip de Lisboa encarrili aquesta eliminatòria de vuitens de final, sobretot amb aquest gol, insistim, un punt còmic de Neres a les acaballes del partit. Per tant, l'equip de Lisboa que segueix acumulant victòries aquesta temporada.
Doncs sí, i sent pràcticament ja peu i mig com a mínim als quarts de final de la Lliga de Campions. El Bernabéu també a punt d'acabar el partit, no, Dami?
Sí, demanaven els jugadors del Madrid unes mans de Pape Cheik.
Quants parals volen?
Sí, 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 doncs seria el tercer. En qualsevol cas, falten 10 segons, el partit està acabat. Un gol d'Asensio, dos de Benzema de penal i un últim de Modric. Mira, fins i tot ens farem la repetició aquí. Pape Cheik, la veritat és que ha estat una miqueta matusser. La pilota que li ve rebotar de terra, jo crec que no li arriba a impactar, almenys vista la repetició, però bé, és igual. S'acaba el partit, Real Madrid 4, Elx 0, l'Elx enfonsadíssim, camí de la segona divisió, el Madrid que se situa a 8 punts del Barça.
I a Dortmund encara no sabem l'afegit, Gerard.
No el sabem, ja és qüestió de la realització ara, perquè entenc que quadra Fernández, home, potser és lent, però no tant, no?
Sí, potser és...
L'afegit, sí, portem 2 minuts i mig ja de l'afegit. Per cert, groga important, a Mason Mount es perd la tornada. Avui era suplent, però és un futbolista que pot entrar perfectament als esquemes de Potter i es perd la tornada, Jaume.
No, i la qüestió és important perquè el Chelsea és veritat que ha fitxat molt, però clar, com que només ha pogut inscriure 3 d'aquests jugadors que són titulars ara mateix, que són Enzo, João Félix i Mudryk, no té gaires efectius de qualitat a la banqueta. Mount és un dels pocs que té, i bé, doncs això li resta possibilitats al Chelsea d'intentar canviar el partit des de la banqueta en cas que ho necessiti el partit de tornada.
Ataca l'equip londinenc, Thiago Silva demanant calma, demana que Cucurella avanci la seva posició, la rep abans Joao Félix, li torna aquest al brasiler, A la dreta cap a Enzo. Enzo distribueix encara més cap a la dreta, ja a camp contrari per Hakim Ziyech, que comença la cursa. La deixa en curt cap a Reece James, aquest endarrere. La pilota que la busca Joao Félix, posició de zona de tres quarts, obertura a l'esquerra cap a Cucurella, pot provar la centrada, la rebutja la defensa del Dortmund, li queda una altra vegada Joao Félix, finta la rematada, la torna a posar per Cucurella, lateral de l'àrea gran, la centrada, Julian Brandt que no encerta a refusar, sí que ho farà Kobel, som ja al 49 gairebé de la segona. Doncs veurem. Jo crec que...
es fa estrany això de no saber l'afegit, eh?
Sí,
i jo... pensar que als anys 80
mira,
sempre era així.
5.
Ara.
5 d'afegit. Per tant, en queda un. Joao Félix la deixa cap a Mount. Cua la paret per Joao Félix. Continua Joao Félix, cau a terra. L'àrbitre diu que no hi ha res. Continua l'atac del Chelsea. Cucurella cap a Enzo. Pot provar el xut! Gol! L'anava a l'escai a la rematada d'Enzo. Que es llença al terra. És la desesperació de no haver pogut fer encara cap gol en un, per cert, extraordinari partit de Gregor Kobel, el porter del Dortmund. Es pica el corna, la treu Modesta en tasques defensives. 30 segons pel final. Cucurella ara sent l'home de tancament. Bé, això potser hauria d'haver estat abans,
sí,
que tancava Enzo Fernández. I se l'han rifat com han volgut. La pilota dins de l'àrea atraparà Kobel. I aquí em sembla que s'acabarà el partit d'anada d'aquesta eliminatòria. Quedarà tot obert a la tornada. La veritat és que el partit ha estat magnífic. El partit, insisteixo, semblava més de tornada que no d'anada, amb moltíssimes ocasions, però amb només un gol, entre altres coses. Gràcies al porter del Dortmund, a Kobel, s'acaba el partit, guanya el Dortmund. Borussia Dortmund 1, amb el gol d'Adeyemi al 18 de la segona. Chelsea 0.
Doncs així ha acabat la nit de Champions, Aleix.
Tot tancat, tot per decidir d'aquí a 3 setmanes, i amb aquestes victòries del City a la Premier i del Madrid a la Lliga. Tanquem, doncs, aquest esport en directe que teníem i que estàvem vivint a RAC més 1, i ens posarem seriosos després d'aquesta pausa per parlar del cas arbitral, d'aquest cas d'Enríquez Negreira, que han destapat avui els companys de SER Barcelona. Gràcies, us deixo aquí a tancar RAC més 1 amb vosaltres amb les valoracions.
Perfecte.
Vinga, adéu-siau, fins ara, Montet, vagi bé. 4 i les 11, ara tornem amb Lluís Carrasco, Paco Cabezas, Marc Guillén i Fernando Polo.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Benvinguts a bord. El nou SUV C5 Aircross arribarà a l'hora a la destinació. Casa rural en família. Poden dipositar les bicicletes i la mascota al maleter més ampli de la gamma.
Nou SUV Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid. Tan generós com tu. Puja els dies C fins al 20 de febrer amb un finançament supergenerós. Citroën. Condicions a citroen.es.
Jo sempre jugo amb una pala de pàdel shooter, perquè són pales personalitzades, fabricades de manera tecnoartesanal, amb materials de màxima qualitat, sistema antivibració i tens millor control. Ah, i perquè són fetes aquí?
Pala Shooter Pàdel. Contacta amb nosaltres i personalitza la teva pala, la del teu club o la de la teva empresa. Més informació a shooterpàdel.com.
Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 18 i 19 de febrer. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Ha arribat el dia, s'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Fa que un emprenedor sigui únic.
Work hard and make progress.
El seu compromís
persisteix i venceràs.
El seu optimisme,
encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra.
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses.
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world, where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Pràcticament les 11 de la nit. Ja tenim per aquí el Lluís Carrasco. Hola, Lluís.
Què tal? Bona nit, bona com esteu? Nit.
Molt bé. Paco Cabezas, hola, bona nit, Paco.
Bona nit.
Bona nit. Marc Guillén, hola, Marc.
Hola, bona nit.
Bona nit. Bona nit. Està pujant Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo, també de la redacció. De seguida el tindrem aquí amb nosaltres. També corren per aquí els Saperes. Hola, Saperes.
Hola, Pariser, bona nit.
Què tal? Bé. L'Aguilar, que ha vingut a RAC més 1. Hola, Aguilar.
Hola, bona nit.
Bona nit. I també de seguida amb la Marta Ramon i la Laia Coll, tota la prèvia de... del Barça United, que demà hi ha un partidàs.
Sí, no? Venim a parlar d'això. Hi ha partit, sí. Torna a Europa, sí, partit, sí, important, sí, anem, sí, a analitzar
el rival, no? A la 1:05, sí, sí, comença, sí, sí, la prèvia.
Torno d'aquí una estona.
Com que estic, ets venuts, una meravella.
Una meravella, sí, sí.
Torno d'aquí una estona.
Ens hauria agradat començar per aquí, però el Barça...
No s'habla de futbol, oi?
Quan no és un all, és una ceba. Sí, sí, para. I tant que parlarem de futbol. I tant, perquè és un partidàs. Hola, Marta Ramon,
Hola, bona nit.
Ara escoltarem Xavi i Rafinha, que avui han fet la prèvia.
Sí, sí, sí.
Però és seva, yeah, aquest club. De fet, n'hi ha una última, d'última hora. Els companys del diari AS acaben d'avançar que la Unió Adarve, que és un club de segona federació, ha denunciat el Barça davant la FIFA pel fitxatge de Marcos Alonso. Consideren que no va ser una arribada a cost zero de Marcos Alonso, no? Que no va venir gratis quan se li va acabar el contracte del Chelsea, sinó que va ser un intercanvi d'Aubameyang, Marcos Alonso i 12 milions pel mig. I com que va haver-hi com una mena de traspàs, la Unió Adarve diu, ei, drets de formació, Marcos Alonso es va formar amb nosaltres, volem una part d'aquests milions que hi ha hagut en el moviment Aubameyang-Marcos Alonso. De seguida trucarem perquè ràpidament l'Oriol Jové, a la producció, ha trobat l'advocat que està portant el cas de l'Unió Adarve, i de seguida trucarem l'advocat de l'Unió Adarve per parlar d'aquest nou problema judicial que tindrà el Barça en aquest cas amb la FIFA. Abans, però, mira, deixem donar una bona notícia abans d'arrencar amb el cas arbitral. Com que comença la setmana de la Copa de Bàsquet, que això és un altre dels grans hits d'aquesta setmana, i es fa a Badalona, des d'avui i fins dissabte, gràcies a Endesa, sortejarem, el tu diràs, entrades per anar a l'Olímpic de Badalona. Cada dia una entrada doble per una de les sessions. Dijous hi ha partits de quarts, sortejarem. Avui sortejarem una entrada doble per anar demà dijous a veure els partits del Madrid i del Barça. Estigueu atents al tu diràs. Divendres sortejarem entrades per anar als partits de dissabte. I també volem sortejar una entrada doble per la gran final de diumenge a l'Olímpic de Badalona. Però aquesta és molt grossa, perquè clar, anar a veure la final d'una copa, això és gros. Per tant, ho farem diferent. L'entrada de diumenge la sortejarem a través de l'Instagram d'Esports RAC1. Entreu a l'Instagram, hi ha un vídeo penjat al perfil de l'Instagram d'Esports RAC1, i des d'ara mateix i fins dissabte a la nit podeu participar per guanyar l'entrada doble per la final de la Copa. Simplement heu de fer like al vídeo que hem penjat i fer un comentari amb la persona que us agradaria anar a veure aquesta final de Copa ACB, que es farà a l'Olímpic de Badalona diumenge a les 7 de la tarda. L'entrada doble per la final a través de l'Instagram. Dissabte a la nit, Dani?
Sí.
L'encarregat de donar el guanyador de l'Instagram.
I tant, i tant.
Perfecte.
Ho triarem bé.
Si participeu ara, a més, també podreu viure tot el que ha muntat al voltant de la Copa Endesa, no? Hi ha activitats i experiències per tots els públics. Cada dia a la plaça del president Tarradellas podeu gaudir del millor ritme amb els concerts gratuïts d'Endesa Music Lover, actuacions de 31 Fam Showcase, de Coti, de DJ Nano, de Víctor Magán i amb les performances de Pablo Méndez. Tot això és la festa que hi ha cada tarda, des de dijous i fins diumenge, a la plaça del president Tarradellas de Badalona, gràcies a Endesa Music Lover. Entreu a l'Instagram i podreu participar amb l'entrada doble per la final de diumenge. I durant el Tu diràs d'avui, sortejarem d'alguna manera, que després us explicaré, una entrada doble per demà.
D'alguna manera.
Sí, serà un concurs diferent avui. Ràpid, però diferent. Però això serà més tard. Heu d'aguantar fins més tard si voleu anar demà, eh? Avui sortejarem l'entrada per demà i la de la final la teniu a Instagram. Vinga, ara sí. Anem a la teca. Saperes. Avui la cadena SER ha avançat que la Fiscalia investiga una societat de l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira. Tot això és arran d'una investigació d'Hisenda pels pagaments que el Barça va fer a una d'aquestes empreses, que és Dasnil 95 SL. Uns pagaments que pugen a 1,4 milions d'euros entre el 2016 i el 2018. Explica'ns en detall el contingut d'aquesta informació que han avançat els companys del Què t'hi jugues de ser Barcelona.
Doncs a veure, d'entrada recordar que estem parlant, com deies, de José María Enríquez Negreira, que va ser vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres del 94 fins al 2018. Ell és el propietari de Dasnil 95 SL i el seu fill, l'administrador únic. El cas neix arran d'una investigació d'Hisenda pels pagaments que el Barça va fer a aquesta empresa entre el 2016 i el 2018. La SER explica que aquests pagaments van ser de 532.000 euros el primer any, 541.000 al segon, 318.000 al tercer. Preguntant del perquè d'aquesta rebaixa, el motiu és perquè el Barça va prescindir dels seus serveis abans d'acabar l'any i per això va pagar menys aquest tercer any. En total, però, estem parlant d'€1.400.000. Per què sospita Hisenda? Doncs perquè la versió de Negreira, quan és preguntat per aquests pagaments i com es podien justificar, la versió que dona Negreira pare és que no hi ha documents perquè es tractava d'un assessorament verbal. En canvi, el fill detalla que sí s'elaboraven informes. Segons expliquen tots dos, l'assessorament verbal o no tenia a veure amb què podien dir i fer els jugadors en funció de l'àrbitre que dirigia cada partit. Això és el que han declarat, també ho han fet l'expresident Bartomeu i antics executius com Òscar Grau i Albert Soler davant la Fiscalia, que haurien afirmat l'existència d'aquests informes. La informació es completa amb dos detalls que diria més que interessants. El primer, que l'activitat de l'SNIL 95 SL es sustentava únicament en els pagaments del Barça. El 2016 el Barça paga, com dèiem, 532.000 €. D'SNIL té una facturació total de 567.000. El 2017 el club fa pagaments per valor de 541.000 i la seva facturació és de 562.000. El 2018 la relació és de 318.000 € que surten del Barça i 329.000 de facturació de l'empresa de Negreira. El 2019, ja sense el Barça, la facturació es redueix fins als 7.384 € i des de llavors l'empresa està inactiva i sense facturar. L'altre detall, el fet que el Barça hi deixa de col·laborar el 2018, coincidint amb la sortida de Negreira del Comitè Tècnic d'Àrbitres.
Ara anem a les reaccions i també a algun context. Jo si ho he entès bé, l'agència tributària comença a fer una inspecció a DASNIL 95 SL per suposades irregularitats. Per cert, la inspecció és des del 2013 al 2018. Tots els pagaments que va rebre DASNIL 95 des del 2013 al 2018, perquè prèviament ha prescrit ja per Hisenda totes les possibles irregularitats que pugui haver fet. En aquest període, no, del 13 al 18, en què l'agència tributària investiga aquesta empresa, que és d'Enrique Negreira, apareixen aquests pagaments del Barça que explica el Roger. Davant d'aquests pagaments, la Fiscalia de Barcelona aixeca les orelles, no, els veu estranys, perquè pressuposa que pot haver-hi corrupció entre particulars. I ara la Fiscalia de Barcelona, arran d'aquesta investigació d'Hisenda, està investigant per corrupció entre particulars Barça i l'empresa de Negreira. De fet, directius del Barça d'aquella època ja han anat a declarar davant de la Fiscalia els últims dies, i l'expresident Bartomeu va anar-hi dilluns davant de la Fiscalia de Barcelona, va dir que el club pagaven per un servei d'assessorament a Javier Enríquez, que és el fill d'Enríquez Negreira. O sigui, Javier Enríquez és qui treballa pel Barça. Des del club asseguren, de la Junta de Bartomeu, fons de la Junta de Bartomeu, que no eren conscients que l'empresa estava a nom del pare, quan el pare era vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres. O sigui, el que fa el Barça és contractar Javier Enríquez i l'empresa d'SNIL 95 SL per fer un assessorament arbitral, però des del club asseguren que desconeixien que hi havia aquest vincle amb el pare de Javier Enríquez, que està dins del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Pel que sabem, a RAC1, hi ha factures al club des del 2001 amb aquesta empresa per assessorament arbitral, i el gran salt econòmic, perquè primer es pagaven 200.000, 300.000 € anuals, el gran salt econòmic a 500.000 € anuals es fa la temporada 2009-2010, que és l'última de la Porta. L'últim any de la Porta es decideix incrementar el preu anual a l'empresa d'SNIL 95 SL per les feines que feia Javier Enríquez, el fill d'Enrique Negreira. Sandro Rosell, a partir de llavors, i Josep Maria Bartomeu després, hereten aquest servei i decideixen seguir pagant cada any 500.000 € o més de 500.000 € a Enrique Negreira. I el 2018, segons expliquen fons de la Junta de Josep Maria Bartomeu, que era qui presidia el club, el 2018 la massa salarial es dispara, el club comença a tenir haver de pagar molts calés, i des de l'àrea esportiva, perquè aquests pagaments es feien des de l'àrea esportiva, tant Òscar Grau com Pep Segura com Albert Soler, que eren els màxims responsables, decideixen fer retallades a l'àrea esportiva. I una de les àrees que retallen és aquesta de Javier Enríquez i de l'assessorament arbitral. Des del 2018, que casualment és quan deixa de ser vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres al pare, doncs des del 2018 Javier Enríquez i l'empresa d'SNIL 95 ja no treballen pel Barça, i el Barça decideix que aquest assessorament arbitral es faci internament i així sortirà més barat i s'estalviaran uns calés. Van trigar anys a adonar-se'n. Els informes que feia el fill, els informes que feia Javier Enríquez, a RAC1 hem sabut, feia informes de les actuacions arbitrals postpartit de tots els partits del Barça i del Barça B. Un cop hi havia un partit del Barça o del Barça B, l'endemà o al cap de dos dies, hi havia un informe arbitral de Javier Enríquez al club. Feia vídeos amb les jugades polèmiques. Vídeos per tenir arguments i poder recórrer targetes grogues o vermelles davant dels comitès. Vull dir, ell assessorava el club amb aquests vídeos perquè el club tingués arguments jurídics si havia d'anar a algun comitè de competició o d'apel·lació a recórrer alguna targeta. Feia vídeos analitzant jugades polèmiques. Vídeos que anaven a parar a l'àrea esportiva. És a dir, arribaven des de Andoni Zubizarreta a la seva època, els entrenadors, Guardiola, Tito, Tata, Lucho, Valverde, i vídeos que també veien els jugadors en alguna ocasió. Pel que ens expliquen. També Javier Enríquez feia perfils dels àrbitres, prepartit. Si era un àrbitre que permetia jugar, si podia xerrar amb ell, si traia targeta ràpida quan el protestaves. Tot això també s'explicava amb els informes de Javier Enríquez a tots els equips. I pel que ens diuen, entre les seves funcions, que per això cobrava 500.000 euros a l'any, també feia xerrades a la Masia sobre canvis en el reglament arbitral i dubtes que poguessin tenir els jugadors sobre alguna norma. Insisteixo que tot això eren 500.000 euros a l'any. Jo no sé com acabarà aquesta investigació de la Fiscalia, però a mi em sembla, només donant la meva opinió, després us deixo parlar i repassem la resta d'informacions, que es pot tenir un assessorament arbitral i que em sembla molt interessant tenir una figura així al club. I més si fa aquestes feines que ara jo detallava. Però mai aquest preu, mai, torna a ser un preu desorbitat, com ha passat en molts dels casos que s'estan estudiant i investigant del Barçagate, i mai amb una empresa que estigui relacionada amb alguna part de la competició, perquè és que si no pot portar sospites que hi ha conflicte d'interessos, que el Barça ha pogut tenir favors arbitrals, i potser és veritat que no sabien que el vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres era el propietari d'aquesta empresa, però és que l'empresa hi treballa el fill del vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Vull dir, per molt honest que sigui Javier Enríquez, per molt bé que faci la seva feina d'assessorament arbitral, a mi em sap greu, però jo evitaria sospites i no contractaria el fill d'un directiu de la Federació Espanyola o de la Lliga de Futbol Professional o del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Jo m'estalviaria això. Que se'n vagi a assessorar el senyor Enríquez a lligues d'Itàlia. No hi haurà conflicte d'interessos. Sí, em sembla molt bé que tingui una empresa que faci assessorament arbitral, però que se'n vagi a d'altres lligues, no a la Lliga Espanyola, que és on hi treballa el seu pare, al Comitè Tècnic d'Àrbitres, que sempre estan sota la lupa. I per últim, jo no crec en conspiracions arbitrals. Jo, si creies en conspiracions arbitrals i en villanatos, deixaria de veure futbol, tu. A mi em sembla una gestió d'imatge de club, perquè si hi ha factures des del 2001, imagina't, una gestió d'imatge de club i una gestió econòmica nefasta, nefasta, per aquests preus. Però de tots, vull dir, de Gaspar, de Laporta, de Sandro, de Bartomeu. Ara, en cap cas, jo crec que el Barça s'ha vist afavorit arbitralment perquè li pagués uns diners al fill d'Enríquez Negreira per un assessorament arbitral. Jo això no m'ho vull creure i m'ho hauran de posar amb moltes proves davant de la cara perquè jo m'ho cregui, perquè si no agafaria i me n'aniria si crec que el Barça s'ha vist afavorit. Bé, de fet, la Lliga de 2013-2014 Mateu Laoz ho tenia molt fàcil, donava com a vàlid el gol de Messi i ens hauria regalat la Lliga, no? O la 16-17 perquè la guanya Zidane, el Madrid de Zidane, la 16-17. Vull dir que en aquest tram en què s'està investigant tot i en què hi ha aquesta ombra de sospita, el Barça ha perdut lligues i amb decisions arbitrals contradictòries o estranyes com aquesta de Mateu Laoz amb el gol de Messi en el 2-1. Bé, a la Saperes, què ha dit el Barça tot això?
A veure, doncs la seva resposta ha arribat en forma de comunicat i declaració també del president Joan Laporta. El comunicat resumeix en 5 punts la versió del Barça sobre aquesta relació amb l'empresa Desnil 95 SL. Diu el club que en el passat es va contractar un consultor extern inicialment per subministrar informes tècnics de jugadors joves de l'estat espanyol i que després es va ampliar a informes arbitrals especificant que es tracta d'una pràctica habitual entre els clubs de futbol. Els dos últims punts ja van més enllà de la relació amb l'empresa i són per lamentar el moment en què apareix aquesta informació i per avisar que s'emprendran accions legals contra tot aquell que malmeti la reputació del club. Com deia, més enllà del comunicat, hi ha hagut també declaració del president Joan Laporta en la línia del comunicat i amb un missatge contundent dirigit als socis del club.
El Futbol Club Barcelona en el passat havia contractat els serveis d'un consultor extern per informes tècnics sobre jugadors de categories inferiors de l'estat espanyol. I a més, addicionalment, aquest mateix consultor extern feia assessorament arbitral. Culers, no és casualitat que surti ara aquesta informació o informacions d'aquest tipus en aquests moments que el Barça va bé. No és casualitat.
Doncs, per tant, aquest missatge contundent dirigit en la part final ja cap als socis culers no és casualitat.
Això és l'única reacció del Barça. De comunicat també n'hem tingut del comitè tècnic d'àrbitres.
Sí, d'entrada recorda que Negreira ha deixat de treballar-hi fa 5 anys, el 2018, com dèiem, i a partir d'aquí dos punts principals. El comitè tècnic lamenta els comportaments susceptibles d'haver atemptat contra l'ètica de l'estament perquè diu cap àrbitre en actiu o membre dels òrgans del comitè tècnic haurien de desenvolupar cap tasca susceptible d'entrar en conflicte d'interessos. Ho remata explicant que es posen a disposició de la justícia per col·laborar en qualsevol tipus d'informació que el comitè pugui aportar.
Tot això és el que ha passat avui. Vols afegir alguna cosa més, Roger?
Sí, que el club deixa clar, com deies també, que sempre va parlar i treballar amb el fill d'Enríquez Negreira i mai amb el pare, que era el vicepresident, com hem dit, del comitè tècnic d'àrbitres, que hem parlat amb Joan Gaspar. Per això també que comentaves que hi havia informes des del 2001, ens explicava que ell no recorda haver contractat aquests serveis, ens deia que tindria gràcia que hagués pagat per suposadament tenir millor tracte arbitral i haver acabat com ho va fer Joan Gaspar com a president. I finalment destacar també la informació del periòdico d'Espanya, que apunta que el Girona també hauria contractat els serveis d'Enríquez Negredo, fill, per qüestions també de coaching arbitral, en el seu cas però a través d'una empresa diferent, Socceram SL, i durant un any, pagant això sí una xifra sensiblement inferior, 55.000 euros per un període entre setembre de 2010 i novembre de 2011. La primera temporada el Girona va pagar 3.000 euros al mes. A l'inici de la segona, Negreira va demanar el doble d'aquesta quantitat per seguir i el club de Montilivi va rescindir el contracte. El cas va acabar als tribunals amb el Girona condemnat a pagar primer 63.000 euros i finalment la xifra va quedar al voltant dels 7.000. Ja que teníem aquesta informació del Girona, a RAC1 hem preguntat a l'Espanyol i ens han assegurat que mai han contractat aquest tipus de serveis.
Una última cosa i us deixo opinar, de veritat. Hola, Fernando Polo, eh?
Hola,
què tal? Benvingut, ben pujat de Mundo Deportivo, de les gràcies. Plantes d'aquí sota. I ara parlava el Roger de quantitats. Clar, el Barça va arribar a pagar fins a 500.000 euros per aquest assessorament els últims anys, el Girona 55.000. La diferència és abismal. Dani Aguilar, fins a quin punt és excepcional aquesta quantitat que ha pagat el Barça per aquest assessorament arbitral?
A veure, entenc que per tothom qui ho hagi escoltat o ha llegit, és l'opinió personal, és evident que tothom ho trobarà desorbitat, però hem volgut preguntar, no fos que es quedés alguna tasca que se'ns escapés, i ens expliquen fonts ben informades i coneixedores de l'entorn arbitral, que és una quantitat absolutament desorbitada per un tipus d'assessorament d'aquest tipus, més encara quan hi ha determinats tipus d'assessoraments que són de perfil verbal, però en qualsevol cas, també per aquestes edicions de vídeos, aquesta anàlisi arbitral, en qualsevol cas és absolutament desproporcionada. En aquest sentit ens reiteren que entre el món arbitral, ens expliquen aquestes fonts, no hi havia cap mena de coneixement sobre la relació entre Enríquez Negreira i el Barça, però, independentment d'aquesta relació, insistim, per tenir clar la quantitat, és un fet important. A dia d'avui, i des de finals del 2021, hi ha una figura, com existeix en molts altres clubs, que s'encarrega de la relació institucional amb el col·lectiu arbitral, el Barça. Ja es va conèixer, es va presentar aquesta notícia, és un exàrbitre català, Ricardo Segura, que en el moment en què el club blaugrana el fitxa, ocupava la posició d'adjunt a la presidència del Comitè Català d'Àrbitres. Doncs bé, en aquell moment, evidentment, deixa l'estament arbitral. En el moment en què el Barça contracta aquest assessor, deixa la seva relació i la seva posició dins de l'estament arbitral català. I el que us podem explicar és que Segura, per fer a priori una feina, diguem, similar o la mateixa que la que feia Enríquez Negreira al Barça...
Javier Enríquez.
Javier Enríquez Negreira, exacte.
Negreira és el pare.
Javier sí, Javier Enríquez al Barça. Percep una quantitat que podem considerar extremadament més baixa que aquests 500.000 euros, que, diguem que rondaria cobrant una desena part del que cobrava Javier Enríquez per fer, insistim, feines i tasques que en principi haurien de ser similars, que és aquest assessorament arbitral i de tot el que significa la relació amb el col·lectiu arbitral del Barça.
Embolica que fa fort. A veure, va, ho hem posat tot sobre la taula i no sé si tenim alguna cosa a dir.
A ver,
Paco, va, arranca tu.
A mí siempre me ha costado mucho creer en confabulaciones. De hecho, no me imagino a árbitros salir condicionados para arbitrar a favor o en contra de un equipo de fútbol. Me cuesta mucho pensarlo. Más allá de los precedentes que hayamos podido ver en los últimos años, yo recuerdo sobre todo el tema de la Juve en Italia. Ya sabemos también cómo acabó. Yo creo que como periodistas tenemos que ser muy, muy precisos y no especular. Mañana en las páginas del Mundo, Esteban Urreiztieta y Orfeo Suárez publican que durante estos años en investigación de 2016 a 2018 se emitieron 33 pagos por valor de 1,6 millones de euros. O sea, ya es un pelín más. Pero a mí lo que me sorprende de todo esto es que pudiera haber a lo mejor una factura de un mes de 45.000 euros por unos vídeos. No sé, yo creo que...
A mí me sembla exagerat.
Me parece un precio exagerado.
Estem parlant, Paco, que el Girona la facturació era de 3.000 euros al mes.
Sí, sí, es parece un precio exagerado más allá de cómo esté la industria futbolística ahora. Dicho esto, yo aquí sobre todo lo que veo es un problema ético y moral más allá de hasta dónde alcance la investigación de la Fiscalía de Barcelona, que al final va a ser un poco la clave de todo. Y yo lo que no puedo entender es que durante tantísimos años, porque el expresidente Bartomeu asegura que la primera factura de la que él es consciente y está en el Barça es del año 2001, es decir, estamos hablando de Joan Gaspar, Joan Laporta, Sandro Rosell, José María Bartomeu y posiblemente del expresidente Núñez, aunque no hay facturas de eso y no se puede acreditar, que nadie reparara en que esta empresa, el propietario, era el número dos del Comité Técnico de Árbitros. Yo no creo que esto sea una cuestión baladí. Y no puedo creer que ninguno de los filtros que pueda haber en un club de fútbol pueda advertir sobre este tema. Más allá de que con quien hubiera contacto continuo fuera con el hijo. Pero es que la empresa, el propietario, es el número dos del Comité Técnico de Árbitros. Y yo creo que eso en algún momento debería haberse parado. Yo lo que no entiendo es que durara hasta 2019. Son muchísimos años con esto arrastrando, con esa mochila, esa pesada mochila arrastrándose.
Fernando, què en penses de tot plegat?
Doncs penso similar, sobretot. Jo no crec en cap tipus d'influència a nivell arbitral, perquè com has dit tu, aviam, que tinguis una lliga per guanyar la casa i l'únic que vegi un fora de joc sigui el linier i l'àrbitre. No, l'àrbitre es deixa guiar pel linier, eh?
El teu lau, sí.
O sigui, és difícil... És més normal quan passa una cosa que algú no la vegi, però el que és difícil és veure una cosa que no ha passat. Doncs aquell home va veure un fora de joc que no havia existit. Llavors, això et va costar una lliga a casa. Crec que estem en període de pagaments a Javier Enrique.
13-14, sí.
Vale. Recordo gols que van entrar al camp del Betis, que no va botar la pilota dintre, però que al camp del València, a Neto se li escapa una pilota a porter el València i bota dintre. Allò no va ser gol. I recordo abans...
La del Betis, no?
La del Betis entra, però la treu un defensa sense que voti.
Sí.
Vale? I, però es va veure que entra mig metre o un metre. Però és que a València va botar dintre la pilota de la porteria. És a dir, que fins i tot, encara que no hi hagi VAR, algú pel pinganillo li pot dir... Ah, no, dona gol que sortirem als telediarios de Xina, vale? Ah, no, per no anar-te'n a finals de Copa contra el Madrid o anar-te'n a un dia que amb el joc aturat a Messi el trepitgen. A una mà.
Pepe, no?
Pepe. Nananiano. També ho va veure tothom, menys el que ho havia de veure. Fins i tot els comitès tampoc ho van veure. Que tu dius, els comitès poden entrar d'ofici. Es deia Alfredo Flores, el president de competició.
Jutge únic de competició.
Sí. I crec que va aduir per no entrar d'ofici en aquella acció de Pepe, que com que no hi havia hagut amputació de cap dit, doncs clar, si no hi ha... un dit penjant, doncs no pots entrar. Si no hi ha sang, no puc entrar. Vull dir, que menudo influencer. És a dir, per tenir tanta influència, va influir poc.
Ara, jo crec que en això estem tots d'acord.
Ara bé.
La resta...
Jo aquí el que crec que... Ho dic també perquè és veritat que això és una guerra de trinxeres mediàtica, també, no ens enganyem, perquè la pilota ha estat botant a un metre de l'àrea, eh? I hi ha hagut qui l'ha engaltat cap al Villarato. Normal, eh? Normal, perquè aquí també es fa, eh? No és que a Madrid ho facin i aquí no, aquí també.
Si hagués estat al revés, també aquí haguéssim rebatat, jo crec.
Ho estic dient.
I qui ho posa en safata ets tu mateix.
Ho estic dient, que no és una cosa, és una guerra de trinxeres en què hi ha una allà i una altra aquí. És una història de fa anys. Ara bé, jo el que crec que això, el que sí que té és una investigació interna del Barça. Una investigació interna, però perquè és una cosa que es remunta. Bartomeu diu a l'any 2001. Però és que ho hereten les diferents juntes que han vingut després i ningú ho talla fins al 2018.
Que és quan se'n va.
Sí, que és quan se'n va.
Casualment, vull dir.
Sí, sí. Però...
Entén-me, jo crec que això sí que té una investigació interna, del propi club. Ara, poden sortir esquetxats tots. Perquè fins i tot es va pujar el preu dels serveis.
La 2009-2010, eh?
Segons diu Bartomeu, 2009-2010. Sí. No sé si és veritat o no, ho diu ell. Que jo avui hem parlat amb ell, perquè era part implicada en aquest episodi, i diu que a la 2009-2010 troben que hi ha un increment, ara bé, ells ho mantenen.
Això també és estrany.
Vale, però jo intento dir-ho tot. Que vull dir que això...
Jo l'assessorament legal ho trobo bé. Ara, el que no trobo bé és que no vegis que és
no,
el
cognom... Assessorament arbitral. A veure, assessorament arbitral...
Arbitral.
Assessorament arbitral.
Però el preu i la relació, ara, i la relació amb el pare, Mateu, això ho has de veure. Ho has de veure, això.
Et deixa parlar o no et deixa parlar?
Una primera explicació del perquè d'aquest salt és que del 2005 al 2010 es pagava pel que deia el president, que era aquest assessorament per a jugadors joves. I que després podia venir...
El tema arbitral.
El tema arbitral.
Vale. Tot i
que aquí també m'agradaria preguntar-me per què el Barça paga per aquest servei de scouting. Ha d'externalitzar el Barça un servei de scouting quan jo crec que té observadors per tot Espanya?
Sí.
Ha de pagar per aquesta
qüestió. No, no,
que va més enllà de la qüestió arbitral.
Perdona un moment. Damià López, hola, bona nit.
Què tal, bona nit.
Què han dit Federació Espanyola i Lliga de Futbol Professional, que són els estaments implicats en la competició, igual que el Comitè Tècnic d'Àrbitres?
Aviam, la Lliga oficialment no n'ha dit res, però pel que sabem s'ho volen mirar amb molta calma, amb molt deteniment, perquè consideren, és una evidència que tot el que ha pogut passar en aquest període afecta a la competició que ells organitzen. Tot el que hagi pogut passar amb aquests arbitratges. Aleshores s'ho estudiaran i prendran les mesures que considerin una vegada tots els elements estiguin posats sobre la taula. Preguntats per l'argument que esteu comentant ara, doncs que el que hagi pogut passar no és demostrable, el que des de fons de la Lliga també ens volen remarcar és que de vegades no es tracta només de acabar influint en un resultat, sinó haver tingut la intenció de fer-ho. Que tenir la intenció d'influir en un resultat és tan delictiu com al cap i a la fi haver pogut concloure aquest procés. Val? Això una miqueta és el que diu la Lliga, però que estaran pendents del que passi, però que diguem que tot aquest procés afecta a la competició que ells organitzen. Això per un costat. Per l'altre, la Federació Espanyola, els actuals dirigents, per dir-ho així, o el Departament de Comunicació, ha fet un comunicat avui desmarcant-se de totes aquestes actuacions, bàsicament perquè el 2018 va entrar Rubiales i van canviar tot el departament, en aquest cas tècnic, el Comitè Tècnic d'Àrbitres, van canviar el Departament de Comunicació, van canviar tot, van entrar Rubiales i va entrar amb la seva gent. Encara que queden algunes persones, però en aquest cas és veritat que Enriquez Negreira va plegar i crec que també podem parlar amb alguna persona que estava en l'anterior junta.
Sí, ara vaig amb el Lluís Carrasco i el Marc Guillén també, i el Fernando Polo que volia parlar, però és que tenim al telèfon Jorge Carretero, va ser portaveu de la Federació Espanyola del 2004 al 2017, justament és aquest període en què hi ha la investigació de la Fiscalia. Senyor Carretero, què tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, en primer lugar, ¿cómo se ha quedado cuando ha visto la información que daba la cadena SER esta mañana sobre el pago del Barça a una empresa que es propiedad del señor Enrique Negreira?
Bueno, pues totalmente lo veo como increíble, sencillamente. No llego al alcance de decir, bueno, pues esto puede ser verídico, no puede ser verídico. No lo sé. Yo he leído la noticia, lo he escuchado, pero no llego, ya les vuelvo a repetir, a alcanzar de que esto sea verídico. No lo sé.
¿Ustedes lo sabían en la federación, esta relación Barça con el señor Enrique Negreira?
Indiscutiblemente, claro que no. No, porque no se podría consentir que hubiese una relación tan intensa como dice la noticia y, bueno, pues estuviese ocupando el cargo de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. O sea, eso es imposible. O sea, claro que no hay ningún conocimiento, no había ninguno.
¿Qué habían hecho si lo hubieran sabido? ¿O echar a Enrique Negreira o decirle al Barça que no podía tener este vínculo? ¿Qué se hubiera hecho en ese caso?
Pues indiscutiblemente lo habría juzgado el presidente de la federación, el presidente del comité, y no cabe la menor duda de que se cortaría totalmente ese vínculo. De alguna manera sería decir al señor Negreira que usted no puede hacer esto y al Barça está usted incumpliendo una norma. O sea, quiere decirse que en ningún momento había sido aceptable.
¿Pero es habitual que los clubes de la Liga Española tengan asesoramiento arbitral?
Tal como viene la noticia, indiscutiblemente no. Otra cosa es que haya, por ejemplo, pues, es decir, hay una normativa nueva, hay un reglamento nuevo, hay circunstancias en que sí hay que informar a los clubes que a partir de tal vez de esta temporada pues se va a arbitrar un fuera de juego así o alguna tema de reglamento que cambie de esta otra manera. Hay que informar a los clubes, lógicamente, cómo va a ser, pero vamos, es una cosa, digamos, tipo informativa y, digamos, tipo educacional, arbitral, por así decirlo, ¿no? No en otro sentido, claro.
Y señor Carretero, usted que fue portavoz de la Federación Española de Fútbol, ¿qué le parecen las cantidades de medio millón de euros por este tipo de servicios?
Es que como yo no sé exactamente el servicio que ha sido, entonces yo no puedo juzgar si es mucho o es poco. En primer lugar, para mí, ya le digo, soy totalmente aséptico a que eso sea verídico tal como dice la noticia, porque no lo sé. Y por lo tanto no puedo partir de ahí, no puedo juzgar si efectivamente el importe es mucho, es poco, es que no sé los servicios que da, y si es que está así como han dicho, ya. No lo sé.
Y usted, que supongo que conocía a Enríquez Negreira, ¿no?, de la Federación Española de esos años, ¿le sorprende que tuviera una sociedad con su hijo en la cual hacían asesoramiento arbitral en la Liga Española?
A mí me sorprende totalmente que eso sea verídico. A mí me sorprende que sea verídico. Y si es verídico, él tendrá que justificar y decir en qué sentido lo ha hecho y por qué lo ha hecho y qué conceptos tenía, digamos, esa colaboración, si es que existía. Ya le digo, yo soy escéptico totalmente a tal como viene la noticia. Pienso que hay que aclararla y ver realmente qué tiene eso de viso de que sea cierto.
Vale, y yo por mi parte, para terminar, claro, esto pone la sombra de la duda de posibles favores arbitrales, ¿no?, a cambio de estos pagos a la empresa que llevaba el hijo del señor Negreira. ¿Usted cree que el Barça pudo tener algún trato de favor arbitral?
No, ya le vuelvo a repetir que yo no creo que el Barça haya cometido tal irregularidad, porque creo que no es un club que esté en la línea de cometer irregularidades en ese sentido, porque esto estaría, digamos, rayando pues con algo, digamos, tan fuera de sí, que no concibo yo que un club como el Barça llegue a hacer una cosa así.
Vale, no lo concibo. Perfecto. Señor Carretero, tengo aquí a Damián López, que le quiere hacer una última pregunta. Damián.
Sí, hola Jorge, ¿qué tal? Tiempo
hola,
sin escuchar.
De saludarte.
Igualmente, Jorge. Bueno, claro, es que la noticia es sorprendente, evidentemente, desde tu posición es muy complicado darle crédito. Claro, aquí también la otra parte es la del propio Enríquez Negreira, ¿no?, que queda en una posición complicada, si esto acaba demostrándose. Ya más allá de lo que haya podido hacer el Barça, contratando estos servicios, etcétera, pero la posición de Enríquez Negreira aceptando unos pagos por parte de un club desde el cargo que él ocupa, digamos que él queda en una situación difícil, si al final se confirma, ¿no?
Indiscutiblemente, es una situación deleznable. Vamos, no puede ser juez y parte, o sea, es que es imposible. Sería deleznable y sería totalmente penable, vamos, el que hubiese una cosa así. No cabe en duda, porque además pone, digamos, en evidencia al resto de compañeros del comité arbitral, dando a entender que cualquier otro lo podría estar haciendo también, ¿no? Y esto no es lógico, no es correcto y quedaría en muy mal lugar él como persona, como árbitro profesional, y lógicamente pues tendría sus penas, por así decirlo, tant a nivell personal com professional.
Deixem destacar-te que el Jorge Carretero, en la seva època de portaveu, sempre dava la cara, sempre se nos ponia el telèfono, quan que si la Copa se jugava en Mestalla, se jugava aquí, allà, i hoy, con este lío, también se nos ha puesto el telèfono, o sea que...
Sí, se lo
agradecerle mucho a Jorge, sí, que sí. Siempre está ahí.
¿Cómo ve la federación actualmente, señor Carretero?
Pues la veo que está funcionando, como debe de ser, porque el fútbol no tiene paréntesis, ni tiene freno, se juegan los partidos... Existe con toda la regularidad todos los sistemas que había antes y, lógicamente, los que hay actualmente, y otra cosa ya es que internamente se esté funcionando de una manera o de otra, y yo la veo normal, vamos, veo que el fútbol sigue su ritmo, porque el fútbol es imparable, esté de presidente o de junta directiva quien esté. El fútbol está por encima de todas las personas que hemos estado componiendo la Federación Española.
Queda clarísimo. Señor Jorge Carretero, ex portavoz de la Federación Española de Fútbol, muchísimas gracias por atendernos y por dar su opinión hoy también.
Nada, a ustedes siempre, y ojalá se aclare todo esto para el beneficio del fútbol y que todo sea correcto.
Perfecto, ojalá sea así. Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Jorge Carretero, en directo al Tú Dirás, ¿eh? Anem a pair-ho tot, anem a pair-ho tot. Deixa'm fer un parell de minuts de pausa. Anem a pair tot el que hem explicat. Ara tornem.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. A Movistar l'emoció del futbol no s'acaba mai, perquè tornen les millors competicions. Torna tota la màgia de la Champions i l'Europa League. Gaudeix-ne amb mi Movistar amb la millor xarxa de fibra i mòbil. I a més, un dispositiu des de 0 euros. Informa't a la 1004 a les botigues o a movistar.es.
Els temps estan canviant. L'energia és cada dia un bé més preuat. Per això a Termor fabriquem sistemes de calefacció i d'aigua calenta per aerotèrmia més eficients i que consumeixen fins a un 70% menys. Perquè l'estalvi energètic ja no és una alternativa, és l'única alternativa. Termor, creiem en el confort tèrmic.
Ara és el moment.
Descobreix un territori amb encant per compartir amb la família i amics. Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida. Més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura. Gaudeix amb intensitat de tot el que t'envolta. Neu, cultura, gastronomia. Lleida t'espera de nou. Vine i viu-la. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 18 i 19 de febrer. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
1... 2, 6, 14 i 45. I els sols, el 2 i el 7.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres ja pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Aleix Pariser.
11:36. Jo crec que hem posat tots els elements sobre la taula, a més amb una opinió d'algú que ha estat dins la Federació Espanyola i que ha coincidit amb Enríquez Negreira quan era vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres. M'ha explicat tots els comunicats que hi ha hagut avui i ara n'han comentat una mica el Paco Cabezas i el Fernando Polo. Lluís, què volies dir tu sobre tot aquest cas?
A veure, estem davant d'un cas molt cridaner, i el que m'agradaria és que els propers dies, perquè això convida lògicament a molt soroll, es posi una miqueta d'equilibri a tot plegat. Per què ho dic? Perquè hi ha coses que sí em semblen escandaloses i coses que no em semblen escandaloses. Aleshores, posar-ho tot en el sac de l'escàndol crec que tampoc és just. Els equips tops d'Europa estan lligant i estan fent aquestes oficines d'assessorament arbitral molt lligats als departaments d'IAI, d'intel·ligència artificial. Perquè, al final, l'àrbitre és un element bàsic i cabdal del joc. I, per tant, un element que és decisiu en molts partits, en un costat o en un altre. Ara amb el VAR una miqueta menys, per allò del jutge, o el jutge únic, que deien. Bueno, ara el jutge únic ja no és el jutge únic, perquè hi ha un VAR que està per darrere veient el que tu no veus. Per què dic tot això? Perquè aquests clubs top, i el Barça no té com a tal aquesta oficina d'assessorament arbitral, si el té Madrid, amb Mejía Dávila, que entra el 2015 i entra amb un sou de 1.000 euros al mes. Aleshores, les parts escandaloses són les que són escandaloses. No té cap sentit sous de 560.000 per fer assessorament arbitral. Per què? Perquè no hi ha cap executiu avui en el club que cobri 560.000. si exceptuen, lògicament, tot el que és l'àrea esportiva, jugadors, staff tècnic i directors tècnics, etc., que no ho sé. Però dins de l'staff, no hi ha ningú que cobri 500.000 euros. Per tant, aleshorem d'això. I per què dic allò d'intel·ligència artificial? Perquè al final, tots nosaltres, els éssers humans, tenim, i això els marketers, els publicistes, analitzem moltíssim el comportament del que són els consumidors. Pues val moltíssim la pena analitzar els àrbitres com actuen en un terreny de joc. Quan, per exemple, ens llevem i anem al bar, No ens adonem, però quan anem al bar, demanem un cafè i agafem el sucre amb la mateixa mà. Traiem i tallem el sobre pel mateix puesto. Posem la cullera amb la mateixa posició. Remenem el cafè amb la mateixa mà i els mateixos dits.
Som animals de costum.
Sí, no, absolutament, absolutament. Aleshores, analitzant tot això amb un àrbitre, si tot això ho fa un àrbitre, que lògicament és àrbitre i sap tots els tics de l'arbitratge, i això ho lligues amb el Departament d'Intel·ligència Artificial, aleshores et donen una quantitat d'informació per veure com actuarà un àrbitre en funció dels seus propis moviments, que ens quedaríem garratibats. El quart gol del Liverpool, el famós gol del córner que troba a tota la defensa, allò és fruit directament de l'Oficina d'Intel·ligència Artificial del Liverpool, que tenia més que analitzat el moviment de tots els jugadors quan es produïa aquest tipus de jugada. I si es donava una sèrie de circumstàncies, els jugadors que tenien informació d'aquesta oficina actuaven d'una forma determinada. Tampoc em vull enrotllar massa. Però què vull dir amb tot això? Que el fet de que hi hagi àrbitres dins de l'estaf executiu d'un club, exàrbitres, fent assessorament i posant en relació aquest assessorament amb l'Oficina d'Intel·ligència Artificial, que el Barça, no podem oblidar, que l'ha implantat des d'ara fa un any, doncs val la pena. Per tant, tot això no em sembla escandalós. El que em pot semblar escandalós és que es moguin aquests quartos, que el vicepresident fos vicepresident, Enríquez Negreira va ser vicepresident del 94 al 2018, 24 anys de vicepresidència. Això sí que totes aquestes coses se'n semblen cridaneres i valdria la pena investigar una mica més i veure dins de tot gran escàndol quines coses realment són escandaloses i quines coses
per
no.
Per què es van pagar aquestes quantitats tan desproporcionades i per què ningú va veure la relació?
Aleshores, aquestes quantitats són les que de forma indefectible et fan sospitar i dius, no, això no és normal. Aleshores, per què es produeixen aquests pagaments? Per què passen d'un president de Gaspar a Bartomeu, a Rossell, a Bartomeu, a Laporta o qui sigui, i es segueixen pagant aquestes quantitats? Vull dir, ningú sospita que aquestes quantitats no són habituals perquè coneixen perfectament el que cobren els seus executius. Aleshores, aquí sí que hi ha algunes coses que valdria la pena tenir informació.
I després el que deia, ningú va pensar... Hosti, tenia el fill del vicepresident del comitè d'àrbitres treballant pel club, no pot ser una mica un conflicte d'interessos?
És que, no. Aleix, tu ho has viscut al club? El president li està preguntant al seu fill, té una agència de representació, quina ha estat la resposta que va donar el club? No treballarà ni participarà en cap fitxatge del Barça, per no entrar en un conflicte d'interessos. I en canvi això no és un problema quan passa amb aquesta qüestió. Tu contractes també a un responsable de relacions amb l'organisme arbitral, que ho ha comentat abans el Dani, que és
Ricard Segura,
que era adjunt al comitè tècnic d'àrbitres de la Federació Catalana de Futbol. I quan ell arriba al Barça, el que fa és deixar el seu càrrec a la Federació Catalana de Futbol.
Perquè no hi hagi un conflicte d'interessos.
Perquè no hi hagi un conflicte d'interessos. I tot això no passa en aquest cas. Jo no crec... que hagi de ser per beneficiar el Barça. Vull pensar que no, però hi ha coses que em semblen incoherents del que ha fet el Barça. Llavors, quan no expliques també el perquè d'aquesta quantitat, que és molt més alta, quan hem tingut alguns exemples com el del Girona, si no tenim una explicació al perquè, i l'explicació també és que era un servei de scouting extern quan tu tens un de molt potent arreu d'Espanya... A mi hi ha coses que encara aquí, em falten per resoldre.
Aquí és on el Roger té raó. Vull dir, en tot aquest afer veig consonàncies i dissonàncies. Analitzem les dissonàncies, perquè hi ha algunes coses que són del tot consonants amb el que és un club de primera divisió, d'elit, com el Futbol Club Barcelona. Això no m'escandalitzen. Però dins d'aquestes consonàncies hi ha algunes coses que no em quadren. Val la pena. I
però
en aquest
sentit,
Lluís, felicito l'equip del que t'hi jugues en la investigació.
Que nadie puede discutir que todo gran club tenga un asesoramiento arbitral.
En este
yo creo que es algo normal. El problema es con quién. ¿Con quién? Y si hay un conflicto de intereses. Y a mí lo que me resulta más preocupante...
¿Y a quién preu?
Claro, pero a mí lo que más preocupante... Incluso lo pongo por encima del precio. Lo pongo por encima del precio que tú estés contratando a una empresa que el propietario sea el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.
Et digo una cosa. Al món arbitral, crec que també té un punt endogàmic que és allò de que un àrbitre...
Però això no és problema del Barça,
no,
Fernando.
No, però vull dir que és veritat que hi ha vegades que un àrbitre té un fill que també es dedica a fer d'àrbitre o entra dintre de l'estament arbitral. No, vull dir, nosaltres sempre tenim un home a Madrid que es diu Ramon Fuentes, que el tio domina molt, suposo que ha entrat aquí algun
que
cop...
Que sigui del vicepresident no és normal. O sigui, no, aquesta seria una
però que sent vicepresident... Però tu dius una cosa, sent vicepresident és molt cridaner, perquè interpretes que és un tio que mana. Home, un vicepresident hauria de manar. Aquest el que ha dit és que ell ha preguntat i que Enríquez Negreira no es dedicava ni tenia
influència
a l'hora de
designar
àrbitres.
Ho he llegit, sí.
Això no vol dir que sent un vicepresident tu no tinguis força per fer alguna cosa a nivell de pressió. Vull dir que si et truca un vicepresident, no truca un qualsevol.
Però hi ha un tio que Sánchez Arminio tampoc escogia los árbitros, no?
No, hi ha un comitè de designació. Claro. Hi ha un comitè de designació, però vull dir que l'Enríquez Negreira no estava en aquell comitè de designació. Vale? Diguem-ho tot.
Jo... Clar, però aquí entra el que diu també, no?, de la versió de la Lliga que deia el Damià, que és tu pots influir o no, però pots tenir la voluntat.
Clar, per això et dic que, si tu ets vicepresident, no vol dir que
Fernando,
tu no tinguis força i potència a l'hora de parlar amb la gent i que t'escoltin.
Que el Barça diu, no, que ho fan molts clubs, jo ho entenc, i hi ha alguns que tenen a
més. Però si és que ho has de fer.
Ex-àrbitres, sí, que també podria ser discutible i, hosti, tot just em retiro i ja... Bé, però és que no hi havia ningú més. Aquesta empresa se sustentava únicament amb el Barça. I quan desapareix el Barça, aquesta empresa deixa de facturar. Hòstia, jo ho trobo una mica estrany. De tots els clubs de primera divisió, desapareix el Barça i no hi ha ningú més que li interessi contractar aquesta empresa que també ho feia, que
home,
no tinc cap
dubte
que ho feia
ja estava, cobert, preus, ja estava cobert amb el Barça. Sí, eh?
Home, amb aquests preus no sé qui l'hagués contractat.
Sí, jo crec que, no ho sé, a mi, perquè dius...
Ja arribaven, a final de mes.
Que estaven al Barça, que estava a l'Atlètic de Madrid, que estava al Saragossa, que tots... I de cop, només està el Barça i quan desapareix el Barça deixa tenir activitat. A mi això també em crida l'atenció.
Ojo, y esto irá saliendo, pero también con un alto grado de descontento por parte de la empresa de Negreira. No les hizo ni pizca de gracia que abandonaran el contrato.
Ah, no, no,
ni pizca de gràcia.
No.
Imagínate.
És que ja la casualitat que el 2018, segons la versió de la directiva d'aquell moment, no, veuen que s'està disparant tota la massa salarial i que el club...
El Pep Segura, a mi
ha de retallar.
A mi m'ha dit el Bartomeu, el Pep Segura, sí, que era mànager. Sí, li va dir, escolta, això... Liquidem-ho.
A l'àrea esportiva, ara s'està disparant la massa salarial, hem de retallar algunes coses, i retallen això. I a mi em consta que Enríquez Negreira va intentar que es continués amb l'assessorament. Vull dir que Enríquez Negreira el fan fora o marxa ell del comitè tècnic d'àrbitres, però ell va intentar que el seu fill i l'empresa continués.
Aleshores, si darrere veiem la contractació de favors arbitrals, la feina la va fer horrible, perquè en aquell període el Barça va perdre una lliga en l'última jornada amb un gol,
Lluís,
que era absolutament legal.
No és que veiem un pagament per tenir favors arbitrals, és que ens preguntem el per què d'aquest... Si no hi va haver els favors arbitrals,
i el per què no
el sabem.
Per què
es paguen aquestes
quantitats? No
que hi hagués d'haver, sinó... Això és el que cal explicar.
Per què?
A on van a parar aquests diners? Per què són aquests diners?
Aquesta és la part que els periodistes segur que investigareu.
Si no veus una resposta clara a nivell de favors arbitrals...
Perquè no
existeix. Aquest sobrepreu, a què es deu, a què respon?
Jo no sé respondre.
Per què durant tants anys, de manera tan sostinguda, amb directives diferents, en un club en què al final s'ha vist que doncs la mala gestió l'ha portat a la situació econòmica en la que es troba ara, que s'encadenin mandats amb directives diferents amb aquest sobrepreu que no només es manté sinó que augmenta en moments determinats? Per què? I això encara ningú ha respost, no hem sigut capaços de respondre.
Potser la fiscalia és el que deu estar investigant, no? Aquesta corrupció entre particulars, suposada corrupció entre particulars que està investigant la fiscalia.
Sí, entren per un tema fiscal, no? De Javier Enríquez.
De l'agència tributària.
Tot comença per la investigació de l'empresa de l'agència tributària i a partir d'aquí no saben explicar per què d'aquests pagaments i llavors la fiscalia diu, potser hi ha corrupció
entre particulars. Perquè sobre no tributa.
Clar.
No, perquè
és un all-in.
Perquè li pregunten també pels justificants de dir, no?, que és, quina és la feina que va fer per rebre aquests pagaments, i diu, no, és que no hi ha cap document perquè era un assessorament verbal, i a partir d'aquí entenc que també comencen a dir, hosti,
aquests
pagaments sense que hi hagi res físic, diu el pare, perquè el fill sí que diu que elabora
informes. Jo crec que el pare
el
diu
que
sí que el fill no coincide.
Per això, que cada un diu una cosa.
No, però és
que... I el club diu que sí que hi havia informes.
Però lo que és incomprensible és esto, són les declaracions ante la fiscalia del padre i del hijo. Que el padre diga que no hay informes físicos i el hijo, en cambio, no solo que los hay, sino que es capaz de demostrarlo. O sea, no tiene ningún sentido.
El que passa que això sí que la fiscalia ho demanarà al Barça. Sí, sí, si no li ha demanat ja.
Clar, clar, per saber si...
Això es veurà si n'hi ha o no n'hi ha.
Sí, de fet, la...
Perquè tants anys algun paper ha d'haver.
Clar, clar.
De fet, la notícia...
Bueno, i vídeos. Sobretot en les factures, lo que pone sí. Son asesoramiento de vídeos técnicos. Eso es el concepto de las facturas. Es decir, los vídeos tienen que estar ahí.
Sí, on estàs, sí, sí.
I el que és al·lucinant és que amb forènsics i auditories vàries que s'han amuntegat els últims anys, això...
¿Des de cuándo está el Departamento de Compliance?
El Departamento de Compliance... No. Quin, l'anterior, el de Noelia Romero
no,
i companyia?
El club.
No, clar,
el club.
Sí, sí, clar.
Sí, no, sí. No et sabria dir la data exacta, però això és del mandat de Bartomeu, jo diria, que es crea aleshores.
Bé, 11 minuts i la mitjanit, ara anem al futbol, no?
És que vaig, si a, no... vaig a comprovar.
Ah, que si no, no parlem.
Okay. Sí. I val la pena, perquè demà hi ha un partidàs.
Deixeu-me per això tenir una trucada més en directe per parlar d'un altre cas que ha esquitxat el Barça aquesta nit. Quan ha avançat els companys del diari AS, aquesta denúncia davant la FIFA de la Unió Adarve d'un equip de segona federació pel fitxatge de Marcos Alonso, no? Reclamen una part dels diners, no? Per drets de formació, perquè consideren que Marcos Alonso no va arribar lliure, sinó que va haver-hi Aubameyang més 12 milions i per tant que és un traspàs i que la Unió Adarve ha de cobrar una part d'aquest moviment que va fer el Barça amb Marcos Alonso. Tenim en línia Jorge Vaquero, que és l'advocat de la Unió Adarve. Senyor Vaquero, què tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Bona nit, bona nit. ¿Entiende el catalán?
una mica. La meva abuela era catalana.
Ah, vale. Perfecte. Doncs jo intentaré preguntar-li en català. Vostè respongui com vulgui. D'acord?
Bueno, si te puedo pedir que por favor me preguntes en castellano.
Ah, vale. Voy a intentarlo, pero bueno, si te vas a sentir más cómodo y lo vas a entender más rápido, pues sí, hablamos en castellano. Nada, queríamos saber un poco esto. La denuncia de la Unión Adarve es eso, reclamar una parte de los derechos de formación, ¿no?, ante la FIFA, porque creéis que no fue una llegada libre de Marcos Alonso, sino que hubo ahí un traspaso con Aubameyang.
Efectivamente, hay varios indicios en torno a la transferencia de Marcos y Aubameyang que nos inducen a pensar al club que efectivamente lo que se ha declarado podría no corresponderse con la realidad de la operación. Decimos esto sobre la base de que, evidentemente, para empezar, el precio de Aubameyang, que oficialmente reconocido por el FC Barcelona, 12 millones de euros nos parece una cantidad pues que está por debajo del valor de mercado del jugador, si uno tiene en cuenta pues las cifras que se manejan en delanteros con cifras anotadoras similares a las de Aubameyang, con experiencia y con el prestigio de este jugador, pues 12 millones ciertamente es un precio bastante bajo. Y también pues tal y como se desarrolló la inscripción de Marcos Alonso, pues es bastante extraño, ¿no? Por lo menos es extraño que el club que le tiene contratado, el Chelsea, le tuviera un mes sin jugar y que incluso el entrenador del club, Thomas Tuchel, en aquel momento declarara, cuando fue preguntado por la ausencia de Marcos Alonso en el primer partido de la presente temporada del Chelsea, dijo que el jugador había solicitado abandonar el club y que el club había decidido respetar ese derecho. De esas declaraciones hasta que firmó por el Barcelona pasó un mes. Entonces, si el club tiene la decisión de rescindir de mutuo acuerdo, no espera un mes a hacerlo oficial, lo hace directamente.
¿Y cuánto cuánto reclamáis? O sea, ¿cuánto le pertocaría a la Unión Adarve por derechos de formación?
A ver, al Unión Adarve, Marcos estuvo únicamente, no llegó ni siquiera a una temporada completa, entonces le correspondería un 0,025% del importe en el que se tase la transferencia, que ese importe pues lógicamente se tiene que tasar en el marco del procedimiento, pues de conformidad con el valor de mercado que la propia FIFA atribuya al jugador. Hay criterios, hay varios baremos para realizar este cálculo del valor de mercado, pero en cualquier caso es una decisión que le corresponde a FIFA.
Vale. ¿Y esto sabes cuándo se va a resolver o si va a tardar mucho a resolverse?
No esperamos que tarde más allá de un mes, mes y medio, una cosa así, porque FIFA desde hace ya algún tiempo los procedimientos los viene desarrollando con bastante celeridad. Entonces estamos bastante seguros de que en un margen máximo de 2 meses podemos tener una resolución sobre el particular.
Vale. ¿Y creéis desde la Unión Adarve que se puede ganar este caso y que el Barça pues tendría que pagar, bueno, no sé, si fueran 12 millones, que estaba calculando que serían unos 200, 300 mil euros, le tocarían a la...
A ver, No, a ver, nosotros tasamos la operación en una cantidad superior a los 12 millones que han sido declarados como, como el importe de la transferencia de Aubameyang. Nosotros, nuestro cálculo es que la operación de Aubameyang se cerró en la liberación de Marcos Alonso más esos 12 millones. Es decir, el valor de mercado de Marcos Alonso, sea cual sea, más los 12 millones que el Barcelona pagó que el Chelsea pagó por Aubameyang. Ese sería el importe total de la operación. Y respecto a las posibilidades de éxito, hombre, nosotros evidentemente pensamos que tenemos, que llevamos razón. Respetamos lógicamente el criterio del Fútbol Club Barcelona, al cual, por cierto, me gustaría dejar muy patente que el club no busca en ningún caso causarle ningún tipo de perjuicio. Lo único que busca es obtener lo que legítimamente entiende que le corresponde, y ese es el motivo de la reclamación. Y respecto a las posibilidades de éxito, hombre, nosotros lógicamente pensamos que llevamos razón, pensamos que hay muchos indicios que apuntan a que la tesis que sostiene el Unión Adarve es adecuada, es cierta, tiene lógica, y lógicamente pues esperamos que la resolución sea favorable a nuestros intereses, como lo pensé de otra manera.
Muy bien, vamos a verlo. Gracias por explicarse. Jorge Vaquero, un placer, saludos.
A vosaltres, un saludo.
Vinga, adéu-siau. Jorge Vaquero, l'advocat de l'Unió Adarve, amb aquest cas d'última hora que han destapat i explicat aquesta nit als companys del diari sobre el fitxatge de Marcos Alonso. Una més a la sabata.
També estrets.
Marc, ara anem al futbol.
Vinga.
Ara t'escoltarem.
El que
ara
passa
sí.
Que és important subratllar que té una dificultat molt gran demostrar davant d'un jutge la simulació contractual, que al final és el que volen intentar en el cas de Marcos Alonso, perquè si tu vols simular que entre
vindria el Chelsea... Vindria a ser un cas disc,
jo també ho estava pensant, no? és com la branca disc del cas Neymar, perquè s'està parlant de simulació contractual realment. El que estan intentant és dir que el que oficialment de portes enfora ha fet el Barça, i en aquest cas el Chelsea, no és el que ha passat de portes endins i els tractes que han fet entre ells. Llavors. I demostrar aquesta simulació és un procés complicat.
A veure com acaba aquest cas que està als tribunals de la FIFA. Fem l'última pausa i ara sí, ens centrem ja en el Barça United de demà a 6:45.
RAC 1.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Ràpida, àgil, intrépida i muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
A Hyundai et portem del cotxe més venut d'Espanya a la tecnologia més innovadora, amb motors híbrids lleugers, híbrids o híbrids endollables. Per això, ara tens un Hyundai Tucson per 340 euros al mes, amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
Escolta, tu sols tenir somnis recurrents?
Constantment. Disseny perfecte, equipament perfecte i en blanc.
El mateix Tiguan,
però en blau.
I tu, quin cotxe condueixes quan dorms? Deixa de conduir-lo en somnis i condueix un Tiguan de debò des de 335 euros al mes en MyRenting. Consulta'n les condicions a Volkswagen.es.
Salsa Volkswagen a Terrassa, Sant Cugat, Manresa, Granollers i Vic.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Hola, sóc el teu jo del futur. I mira el que tinc.
Quin cotxe!
Doncs he aconseguit gràcies a tu.
Hi ha decisions de les quals no et penediràs mai. Aconsegueix ara el teu Opel Corsa o Opel Crossland amb un finançament increïble, lliurament immediat i 4 anys de garantia. El teu jo del futur t'ho agrairà. Troba la Opel Ponès.
Vols saber una cosa?
Cuenta, cuenta!
Compte 10.
Què?
Doncs que amb el programa Mi BP t'estalvies 10 cèntims per litre cada cop que poses gasolina. I pots gaudir de molts més avantatges utilitzant la targeta Mi BP.
Anda!
No, anda no, en cotxe. Ja saps, compta amb nosaltres. Compta amb 10 cèntims per litre. Consulta les condicions a mibp.es.
Outlet, Outlet, arriba l'Outlet de Ford. Per fi ha arribat el que estaves esperant. Del 16 al 18 de febrer trobaràs més de 40 unitats Ford amb entrega immediata i fins a 10.300 euros de descompte. Outlet, Outlet, arriba l'Outlet de Ford. Només a Garatge Central, a Figueres, Olot i Vic, Ford Nicolás, el Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Tàrrec Ofenter a Tarragona, Rems i Cambrils i Centre Trànsit a Tarragona.
A Bricomar ens agrada dir les coses pel seu nom i com que ara ens dediquem als materials d'obra, és normal que ara ens diguem Obramat. És lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
39.029.